la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 90 des dels nostres inicis i 15 d'aquesta tercera temporada. Gairebé 60 minuts per parlar d'allò que tant ens agrada, el setè art i les seves bandes sonores. Mickey és el ratolí més famós que ha existit, sent reconegut per milions de persones al llarg de tot el món. L'èxit de la indústria Disney es deu en gran mesura al seu personatge principal. El fenomen Mickey és sorprenent. És un personatge que fins i tot després de 90 anys de la seva creació segueix sorprenent a tot el món i gràcies al seu carisma s'ha guanyat el cor de nens i adults, sent estimat per molts, incloent artistes, intel·lectuals i polítics. L'aparició de Mickey l'any 1928 marcaria un canvi en les caricatures i també seria l'inici del gran èxit de la companyia Walt Disney. Però a què es deu l'èxit de la seva popularitat? Recent complert el seu 90è aniversari, avui farem un repàs a la vida d'aquest simpàtic ratolí que ha fascinat a grans i petits. Però abans de parlar d'aquest tema, us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Hi ha diverses teories sobre el naixement d'aquest personatge creat el 18 de novembre de 1928. La llegenda oficial explica que va ser creat per Walt Disney durant un viatge en tren i que el seu nom inicial va ser Mortimer, però que el dibuixant va canviar el nom a Mickey per petició de la seva esposa Lillian. Però la versió més versemblant és que el personatge va ser creat pel dibuixant Ab Iwerks a petició de Disney per compensar la pèrdua dels drets de Oswald, el Conejo Afortunado, sèrie de curts d'animació realitzats per Walt Disney però amb drets d'explotació de Universal Studios. El que sí és cert és que Mickey no és més que una variació del personatge de Oswald. A Walt Disney se li va atribuir tant la veu del personatge com la personalitat i el caràcter del ratolí. companyia Walt Disney celebra el naixement de Mickey arran de l'estrena de Steamboat Willie, curt de dibuixos animats de la companyia. Es considera erròniament la primera pel·lícula de Mickey Mouse, sent la tercera, per bé que és en aquest film on neix clarament la personalitat actual del personatge. Prèviament, Mickey Mouse havia aparegut en dos curts animats muts, Plain Crazy, de finals de 1927, i The Galloping Gaucho, a la primavera de 1928. Tot i això, tal i com us deia, Steamboat Willie està considerada com la pel·lícula que marca el naixement de Mickey Mouse i com la primera pel·lícula amb so sincronitzat. Tant Plain Crazy, estrenat el 15 de maig de 1928, com The Galloping Gaucho, estrenat el 30 de desembre de 1928, no van obtenir els resultats que s'esperava d'ells. Després del gran èxit de la primera pel·lícula sonora, The Jazz Singer, l'any 1927, Disney es va interessar en provar aquesta nova tècnica i fer una cinta sonora. Amb un gran número d'animadors i després d'una sèrie d'experiments, Disney es va convertir en el primer estudi en posar so a una pel·lícula animada. A Willy i el barco de vapor, Mickey rescata a Minnie del seu enemic, Pete Patapalo. La cinta es va estrenar al Colony Theatre de Nova York el 18 de novembre de 1928, moment en el que Mickey Mouse es donaria a conèixer per a molts per primer cop. Una estrella havia nascut. Walt Disney va deixar la seva veu al personatge durant 16 anys, des de 1928 fins 1947, quan va ser substituït pel tècnic de so Jimmy McDonald. Des de 1977, la veu és de Wayne Alwyn, fins l'any 2009, i des d'aleshores, Brett Ewan és qui posa veu al personatge.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
El públic present a l'estrena del curt es va quedar molt impressionat per l'ús de la música amb una finalitat còmica. Les pel·lícules sonores eren una gran innovació i en menys d'un any moltes sales dels Estats Units ja havien instal·lat equips de so per a aquest tipus de cintes. Walt Disney estava disposat a aprofitar les avantatges que aquest nou sistema oferia. Mickey Mouse va passar a ser un dels personatges d'animació més populars de l'època, cosa que va permetre a la companyia reestrenar els dos primers curts del ratolí, que originalment eren muts, però afegint-li so. The Barn Dance, estrenat el 14 de març de 1929, és el quart curt on apareix Mickey, però no seria fins The Carnival Kid, estrenat el 23 de maig de 1929, on el ratolí parlaria. Thank you. L'any 1929, la companyia d'animació estrenaria 12 curts del ratolí Mickey. El segon d'ells, estrenat el 28 de març, es van introduir per primera vegada els guants blancs. Una de les raons més versemblants apunta que l'afegit dels guants seria per poder distingir els personatges quan els seus cossos estaven enganxats, ja que tots eren de color negre. L'any 1935, Fred Moore, un jove animador, va ser l'encarregat de fer els primers canvis d'imatge importants del personatge. Fins aquell moment, els animadors havien dibuixat el ratolí com una sèrie de cercles, el que limitava el seu moviment. Moore, que més tard seria el responsable de l'animació de la seqüència de l'aprenent de bruixot del llargmetratge Fantasia, li va donar un cos en forma de pera, pupil·les, guants blancs i un nas més curt, per fer-lo més estilitzat. Mickey va aparèixer per primera vegada en Technicolor, el curt que va realitzar Walt Disney per ser visionat en el banquet que va organitzar l'Acadèmia per la cinquena cerimònia d'entrega dels Premis Oscar el 18 de novembre de 1932. El curt, anomenat Desfilada dels nominats als Premis, apareix Mickey liderant una desfilada de les caricatures dels actors nominats en la categoria de millor actor i millor actriu, a més d'alguns personatges de Disney com Minnie, la vaca Clarabella i el gos Pluto. L'any 1935, Walt Disney va estrenar el curt The Band Concert. La història ens presenta el ratolí com a director d'una orquestra a l'aire lliure, tocant dues peces de l'òpera de Rossini, Guillem Tell, l'Obertura i la Tormenta. L'orquestra està formada per l'Ànec Donald, que irromp al concert tocant Tarquin de Strauss amb la seva flauta, Goofy tocant el clarinet, Gideon Goat el trombó, Clarabella, la flauta, Horacio, la percussió, Peter Pick, la trompeta i Petey Pick, la tuba. L'any 1994, aquest curt va obtenir el tercer lloc a la llista dels 50 millors dibuixos animats de la història. L'èxit de Mickey és tan gran que aquest mateix any la Lliga de les Nacions va premiar a Disney amb la medalla d'or, declarant el ratolí Mickey com a símbol internacional de bona voluntat. Thank you.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
A finals dels anys 30, Mickey Mouse havia perdut popularitat, ja que al públic cada vegada li agradaven més els llargmetratges. Un dels personatges creat per un dels curts de Mickey, l'ànec Donald, tenia una sèrie pròpia i va demostrar ser més popular que el seu company ratolí i, sobretot, més rentable. Però Walt no estava disposat a desfer-se encara del personatge que li havia donat la popularitat i havia fet créixer la companyia. És per això que el dibuixant va crear un curt especial que seria la reaparició de Mickey Mouse, l'aprenent de bruixot. El curt havia de ser mut, excepte per la música de Paul Dukas, en el que estava basat. Els guionistes van suggerir que el protagonista havia de ser Mudito, el nan mut de la pel·lícula Blancaneu i els set nans de l'any 1938, però Walt va insistir en utilitzar a Mickey.
Thank you.
La producció del curt va començar l'any 1938, quan Walt va coincidir en un restaurant de Hollywood amb el famós director d'orquestra Leopold Stokowski, que es va oferir a enregistrar la música gratis. Stokowski va reunir un equip d'uns 100 músics a Los Angeles per tocar i enregistrar la banda sonora de 9 minuts de durada del curtmetratge. El departament d'animació de l'estudi va treballar en el que en aquell moment era el projecte més ambiciós de l'estudi. Tal com comentava fa uns minuts, l'animador Fred Moore va redissenyar a Mickey Mouse donant-li més pes i volum. També se li van afegir pupil·les per dotar la seva cara de més expressivitat. Tot a la pel·lícula es va fer tenint molt en compte els petits detalls i la creativitat, els colors, el ritme, l'animació del personatge i els efectes. Com a curiositat, es va batejar l'aprenent de bruixot com a Jean Seed, la paraula Disney a la inversa. Però tots aquests esforços li sortirien molt cars a la companyia, uns 125.000 dòlars, tenint en compte que el curt més rentable de l'estudi, Els Tres Porquets, havia recaptat 60.000 dòlars a taquilla, Walt, seguint el consell de Stokowski, va decidir crear un llargmetratge format per diverses escenes on l'animació es combinava amb la música clàssica seguint un fil argumental i on l'aprenent de bruixot seria una d'elles. Per proveir la pel·lícula d'una continuïtat, Walt va contractar el compositor i crític musical Dean Taylor com a mestre de cerimònies que introduïa i explicava cada una de les escenes. Stokowski va suggerir el títol de fantasia, ja que, a l'àmbit de la música clàssica, és una barreja de temes amb variacions i interludis i que finalment va ser el títol definitiu de la producció. Fantasia es va estrenar el 13 de novembre de 1940.
tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda.
L'obra està formada per 7 seqüències que il·lustren 8 fragments de peces de música clàssica: Toccata i fuga en re menor de Bach, El trencaclosques de Tchaikovsky, L'aprenent de bruixot de Paul Dukas, La consagració de la primavera de Stravinsky, Sinfonia número 6 de Beethoven, La dansa de les hores de l'òpera La Gioconda de Ponchielli, Una nit a la muntanya pelada de Mussorgsky i L'Ave Maria de Franz Schubert. Malgrat la pel·lícula va ser un fracàs a nivell econòmic, va consagrar el ratolí Mickey com una de les icones definitives de l'estudi, i la imatge de Mickey amb el vestit de bruixot va ser durant dècades l'emblema de la companyia. L'any 1990 la cinta va ser considerada cultural, històrica i estèticament significativa per la Biblioteca del Congrés dels Estats Units i seleccionada per la seva preservació en el Registre Nacional de Cinema. La pel·lícula va ser mereixedora de diversos premis, entre ells dos premis Òscar honorífics. El primer a Leopold Stokowski per l'adaptació i direcció de l'enregistrament de la banda sonora de la pel·lícula, i el segon per Walt Disney, William Garity, John N.A. Hopkins i l'empresa RCA per la utilització del so a la pel·lícula.
Thank you.